El 4 de juliol de 2012 és una data que passarà a la història pel descobriment del bosó de Higgs, però la història comença molt abans. Hem de retrocedir als anys 60 per trobar el seu inici. Ens acompanya el director de l'Institut de Física d'Altes Energies, Matteo Cavalli, que ens acostarà a aquesta història. Bona tarda i benvingut a Cugat.cat.
Bona tarda.
A mitjans del segle passat es van desenvolupar els fonaments del que avui coneixem com el model estàndard de la física de partícules. Aquesta teoria era capaç de descriure les lleis fonamentals que regien el comportament de les partícules elementals i les seves interaccions. Per a que l'audiència ho entengui, són les partícules més petites, però encara no es sabia per què tenim volum. Per què passava això? Per què no es sabia que teníem el volum?
Les partícules que considerem elementals no tenen cap volum. Sí que tenen massa, però en quant al tamany són pràcticament com punts geomètrics, és a dir, són infinitament petites.
I no se sabia per què no tenien massa. I va ser fins al 1964 quan ja es va proposar un mecanisme per dotar de massa les partícules. Però, curiosament, consistia en la interacció de partícules sense massa. Per què?
Això és molt difícil d'explicar de forma intuïtiva. És que Higgs i altres persones, independentment d'ell, han trobat un mecanisme molt elegant matemàticament que prenia partícules sense massa d'un costat, les feia interactuar amb partícules també sense massa que venien d'altres idees i, com per miracle, unes partícules sense massa desapareixien i altres guanyaven massa. Així que es quedaven pràcticament només amb partícules que encara no s'havien descobert, però que ja sabíem com podien tenir massa.
I un element fonamental d'aquest mecanisme que ens acaba d'explicar va ser la predicció concreta del bosó de Higgs, que transmetia aquesta interacció. La teoria va estar proposada per Engler i Higgs, però com van arribar a aquesta conclusió de que juntant partícules?
És una història molt llarga. Bàsicament, als anys 50, uns físics molt bons, molt famosos, van fer una teoria que va resultar no correspondre a la realitat, perquè postulava l'existència de partícules tan neutres com en càrrega elèctrica, però que no podien tenir massa. De fet, altres físics famosos van fer avergonyir un jove d'aquests, més o menys, quan va obtenir un premi Nobel, dient-li quina massa tenen les teves partícules. I ell va dir, bàsicament, és una qüestió que encara no hem pogut resoldre. I aquest altre senyor, un alemà de nom Pauli, va dir, aquesta no és una bona excusa. I l'home va seure una mica avergonyit. Després d'uns anys es van descobrir altres maneres de crear partícules sense massa i que, si vols, creaven un problema encara major. I unes persones han tingut l'intuïció que potser les partícules sense massa d'un tip podien cancel·lar les partícules sense massa d'un altre tip. I aquí és on es van apuntar Braut i Engler. Braut ja va morir. Braut i Engler van publicar un article amb aquestes idees poc abans de Higgs, però de forma independent. I Higgs va publicar les seves idees i va també dir, mira, de totes aquestes partícules sense massa se'n queda una, un bosó, que potser es podrà trobar, que ara que l'hem trobat un 48 anys després ho diem al bosó de Higgs per unes línies que va escriure en aquest article que s'ha fet molt famós l'any 1964.
Com vostè acaba d'explicar, van descobrir el bosó de Higgs, però es necessitava un accelerador de partícules. Per què?
El bosó de Higgs s'ha buscat per molts anys perquè ningú sabia quina massa tenia. La teoria que s'ha fet possible gràcies al mecanisme de Braut i Engler i de Higgs i que generava la partícula de Higgs no deia quina massa podia tenir aquesta partícula, però el que estava clar és que ser una partícula bastant pesant. I per fer partícules pesant han necessitat acceleradors molt poderosos. Doncs resulta ser que el primer accelerador amb la capacitat de produir aquestes partícules en números prou grans perquè es pogués anunciar la seva descoberta és l'accelerador que està funcionant ara al CERN, que ha necessitat més o menys 20 anys per a la seva construcció.
Aquesta partícula, el bosó de Higgs, es coneix com la partícula de Déu, però aquesta denominació ha suscitat molta polèmica. Per què?
Bé, és un nom que li ha vingut de forma aleatòria. Als Estats Units, si no trobes una cosa, pots dir aquesta maldita cosa, no? Això es diu també aquí. Als Estats Units es pot dir God damn, maldita per Déu, però no és una expressió educada. Un home, un físic famós, un altre premi Nobel, volia intitolare il suo libro sulle particole da Higgs, The Goddamn Particle, la partícula maldita per Déu. Però li ha dit, això no es pot fer. I doncs ha dit, doncs, la direi la partícula Déu, la God Particle, no la partícula Déu, la partícula Déu, com si fos Déu. I aquest nom s'ha fet molt popular, però no té res a veure amb la religió.
I ja per acabar, ara que ja sabem de què estem fets, què hi ha després del bosó de Higgs per a la física? I també preguntar-li que li han donat el premi a Higgs, però creu que li haurien d'haver donat al CERN?
Ah, és molt important que li hagi donat al CERN, perquè sense l'accelerador del CERN i les mils de persones que han treballat buscant aquesta part i aquesta partícula, no l'haurien trobada. Que a més han preguntat que vindrà després. Doncs ara la cosa fascinant és que no ho sabem. No sabem si aquest és exactament el bosó de Higgs, el bosó que va preveure Higgs i Braut i Englert i altres persones fa molts anys. El que és cert és que se li assembla molt, però potser n'hi ha altres i altres fenòmens relacionats amb el bosó de Higgs que anirem buscant els anys que venen.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos el bosó de Higgs, senyor Cavalli, gràcies.
És tot un plaer, gràcies.